Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 140 ja les persones mortes com a conseqüència de la Dana. És el darrer balanç oficial del govern central, juntant, això sí, les persones que han mort malauradament al País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia. Nosaltres som pendents de la Dana, encara recordem a Castelló, on hi ha un ordre de confinament, i a les Terres de l'Ebre, sobretot aquí a Catalunya, el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Per veure com està la situació, anem a l'epicentre d'aquest espai, el Delta de l'Ebre. Allà tenim la nostra companya Diana Mar, de DeltaCat. Bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Bona tarda, companys. Doncs el que tu deies, aquí la veritat és que els xàfecs estan, persisteixen tant a les comarques, a totes les comarques, a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. Avui, a la una, rebien l'avís per la protecció civil, que enviava un missatge al mòbil a tots els
Sembla que tenim problemes per escoltar la nostra companya Diana Mar, que és, us dèiem, a les Terres de l'Ebre, a veure l'estat del temps, precisament perquè està afectant, com dèiem, a les comunicacions. Intentarem reprendre més endavant, a veure com està aquest tema. Seguim endavant pel que fa a les infraestructures, un tema que també s'ha parlat molt. En un primer balanç, avui, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que la Dana ha provocat danys molt greus, insistim, a banda de les vides que ha trencat, a les carreteres i a la línia de l'AVE, i ha destrossat 3 de les 5 vies de Rodalies. L'escoltem.
Desafortunadamente hay personas en alguno de esos vehículos fallecidas. Eso produce retrasos en algunos casos en la liberación de las vías, porque obviamente tienen que intervenir las autoridades judiciales, etcétera. Y bueno, eso es lo prioritario en este momento. Lo segundo es los puntos críticos en los que podamos actuar con carácter provisional que estén cortados, tratar de reponerlos lo antes posible. Y en eso está trabajando Carreteras.
Pel que fa als ajuts, avui el president valencià, Carlos Mazón, ha anunciat un paquet de 250 milions d'euros per als damnificats. Ho ha dit en una compareixença de premsa on ha assenyalat que aquestes seran d'un mínim de 6.000 euros per afectat i totalment compatibles amb les que puguin impulsar altres administracions. Picabaralla que continua també entre els polítics. El líder del PP, del mateix partit que Mazón, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat la postura i la feina que ha fet aquests dies el president valencià en gestionar l'arribada de la Dana al territori en base, ha dit, a la informació que rebia dels organismes que depenen del govern espanyol. El Ministeri de Transició Ecològica ho ha desmentit.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 31 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, molt pendents de la pluja que cau amb insistència i molta abundància a les comarques de l'Ebre, sobretot a tocar del massís del Port, al igual que a gran part del nord de Castelló, i a la comarca del Matarranya. Ja tenim constància que només avui s'hi han passat dels 200 litres per metre quadrat. Per tant, cabal de barrancs de rius, com el Matarranya, com l'Algàs, també el riu Cèrvol, que van sortits de mar. Molta precaució en aquella banda, i, de fet, a la resta de Catalunya també tindrem alguns ruixats, però molt més isolats. Els més probables a la resta de contrades de Tarragona, també a les comarques de la Catalunya central o al prelitoral, més clarianes quan més cap a l'extrem nord de Catalunya i amb un ambient agradable, ja també amb menys vent que ahir. Pel que fa a demà, encara aquesta matinada i demà al matí, fortes pluges a l'Ebre i demà a la tarda, des de la costa de Barcelona fins al Camp de Tarragona, pluja que anirà més demà a la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui ens interessem per la inauguració de la cooperativa d'habitatge Can Carner a Castellar del Vallès. En parlarem amb Mireia Villanueva, Marta Mortés i Marta Chamorro, que són membres de la cooperativa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per continuar analitzant els efectes devastadors de la Dana, sobretot al País Valencià, i també parlarem del cas d'Errejón. A partir de les 5 coneixerem la plataforma en defensa del riu Ripoll. Continuarem amb Patrimoni per descobrir la drogueria Boter de Badalona, que compleix 100 anys. Acabarem amb Cultura per conversar amb Júlia López, il·lustradora, que ha participat en la producció Mariposas Negres, que s'ha estrenat al Festival de Sitges. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, el xef Terrassenc, Artur Martínez, de Monestella Michelin, dos sols Repsol i tres anys en el millor restaurant d'hotel d'Espanya, recupera un garum històric que feien servir els romans adaptat als productes actuals i de proximitat. És una salsa feta amb diferents tipus de condiments que serveix per realçar el sabor dels plats de forma natural. Un projecte en línia amb la recuperació, protecció i divulgació del patrimoni culinari i, com sempre, el xef de la tasca del bon gust ha confiat en la finca d'Ullestrell, Can Morral del Molí, per fer la producció. Aquests dies tot l'equip del cuiner terrassenc ha seguit el procés d'envasat del nou Rarum, inclòs en la llista dels productes rars elaborats des de la finca d'Ullestrell. D'aquest segon embotellament se n'han fet unes 800 ampolles d'un quart de litre cadascuna que serviran per condimentar els plats que el xef elabora en els seus restaurants de Barcelona i Terrassa. Aquesta edició limitada del Rarum també es podrà trobar en alguna botiga especialitzada.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell, igual que la resta de municipis de l'arc metropolità, reclama canvis legals per lluitar contra la multireincidència. Ana Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí i presidenta de l'ARC, ha apuntat algunes de les mesures que han plantejat aquest dimecres.
Incrementar els recursos humans, tecnològics, materials i pressupostaris del sistema judicial per reduir la sobrecàrrega del sistema i augmentar la seva eficàcia i introduir millores organitzatives en l'àmbit judicial a través de la creació de 4 jutjats penals que assumeixin la competència dels judicis ràpids de la resta de partits judicials de la província de Barcelona.
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, s'ha sumat a la petició de l'ARC que enviaran a diferents administracions.
Gràcies, Júlia. I ara, des de Badalona, ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Una brigada de protecció civil de l'Ajuntament de Badalona es desplaça aquesta tarda a la localitat valenciana de Torrent per donar suport a les tasques que els serveis d'emergència duen a terme des del passat dimarts per pal·liar els efectes devastadors de la Dana. El que s'ha qualificat com el pitjor temporal del segle ha fet multiplicar els missatges de solidaritat arreu de l'Estat i són moltes les administracions públiques que mobilitzen recursos per donar-hi resposta. Precisament, protecció civil hi serà present des d'aquest vespre amb 5 efectius del cos i 2 vehicles que traslladaran material per poder treballar de nit en les tasques de reconstrucció de les zones més afectades. De fet, els dos cossos ja s'estan coordinant per tal d'establir les actuacions més urgents un cop arribin al municipi de Torrent. Ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Protecció Civil Badalona ajudarà amb allò que faci falta. Porten material doncs, per poder treballar per la nit, material doncs, de primera necessitat, veuran doncs, quines són les necessitats necessitats concretes i en cap més podem ajudar a Badalona, i és probable doncs que surti un segon comboi, un segon equip de protecció civil a les properes hores.
Municipis com Utiel, Torrent, Paiporta o Algemesí són els que han patit les pitjors conseqüències de la Dana, sobretot pel desbordament dels rius Túria i Magre. De fet, a Torrent, la força de l'aigua va desbordar el barranc del Pollo, causant greus destrosses. Una situació que l'equip que ara es trasllada ja ha viscut en altres ocasions. De fet, el govern municipal no descarta enviar un segon equip de protecció civil en les properes hores.
Gràcies, Santiago. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. Més de 150 persones s'han interessat aquest dimecres per conèixer el projecte d'habitatge de lloguer social que la Cooperativa Obrera de Viviendes està construint a l'Avinguda 11 de Setembre. Es tracta d'un edifici amb 101 habitatges que oferirà lloguer assequible, estable i cooperatiu, pensat per donar resposta a les necessitats habitacionals de la ciutadania. Escoltem Antoni Pedrero, president de la Cooperativa Obrera de Viviendes.
Assequible perquè és un preu taxat, o sigui que regulat, de 7,50 euros al metre quadrat de lloguer, i per tant és molt econòmic en relació a la realitat del mercat avui dia. En segon lloc, estable, perquè procurarem que els contractes de lloguer que estiguin un mínim de 7 anys i un màxim de 10, i finalment el cooperatiu, que és també el leitmotiv de la nostra entitat cooperativa, i que preconitzem la fórmula del cooperativisme com una fórmula de ajuntant-se i resoldre les necessitats, que en aquest cas en matèria d'habitatge.
L'edifici de la 101 s'està construint sobre un solar de 3.300 metres quadrats, cedit per l'Ajuntament del Prat, i costarà prop de 18 milions d'euros que es financen a través de l'Institut Català de les Finances, una subvenció del Departament de Territori i aportacions d'altres entitats financeres com la cooperativa Coop 57 i Fiare Banca Ètica, així com recursos propis de la cooperativa.
Gràcies, Víctor. I ara des de Castellà del Vallès ens informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Castellà celebra una castanyada plena d'activitats. Si bé la setmana passada la fàbrica va organitzar un multitudinari túnel del terror, aquest vespre és el moment de l'associació del centre. A partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, el carrer Major es transformarà en un recorregut ple d'ensurts i criatures que travessaran el vel de la vida i la mort. Una miqueta abans, a partir de les 5, una proposta més amable i per a tots els públics. Es tracta de la segona edició Trick or Treat, que organitza Comerç Castellà i Kids and Us. Els infants que hi participin podran passar disfressats a recollir la seva dosi de caramels per una trentena d'establiments de la vila que s'han adherit a la proposta.
Gràcies, Rocío. I ara és el torn per la crònica de Sant Cugat que ens porta Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El Mercat Municipal de Volpelleres comptarà amb un nou supermercat de productes ecològics abans d'acabar l'any. Aquesta és la previsió de l'Invert. Companyia cobrirà l'establiment d'uns 200 metres quadrats, ocupant així el 60% de l'equipament municipal. El fundador de l'Invert, Esteve Domènech, ha explicat a Cugat Mèdia que feia mesos que buscaven obrir un establiment a Sant Cugat. Volíem un espai on la gent pogués arribar en cotxe, i al Mercat de Volpelleres hi tenim l'oportunitat, amb un pàrquing gratuït de 3 hores, detalla. En aquestes setmanes estan realitzant les entrevistes de feina per acabar de conformar l'equip. L'Invert és una empresa que va obrir l'any 2021 i que ofereix venda en persona i en línia. El 2023 va obtenir el premi a millor supermercat ecològic d'Espanya i Portugal, i actualment compta amb un establiment al centre de Barcelona.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui descobrim una alternativa en l'accés a l'habitatge, més enllà de la compra o del lloguer. Segons les últimes dades de l'Observatori d'Emancipació, el 70% dels joves que treballen no es poden independitzar. L'edat mitjana per marxar de casa a hores d'ara és de 31 anys i segueix augmentant. En molts casos, els joves ni tan sols poden llogar una habitació i molt menys pensar en llogar un pis sencer o estalviar per poder accedir a una hipoteca. Però la precarietat en l'accés a l'habitatge és transversal. Precisament, Tot seguit coneixerem un projecte alternatiu de cohabitatge, que és la cooperativa Can Carner de Castellar del Vallès. Ens acompanyen Mireia Villanueva, Marta Mortés i Marta Chamorro, que són membres de la cooperativa de Can Carner, i també, per suposat, la nostra companya Rocío Gómez, des de Ràdio Castellar. Molt bona tarda a totes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Hola.
Com esteu? Déu-n'hi-do, eh? Quin quòrum. Avui tenim equip, tenim un equipàs. I ens acompanyeu per parlar-nos d'aquesta experiència que jo crec que és molt interessant que l'expliquem al públic en general, perquè són alternatives, no?, al que ja coneixem tots, i per tant és interessant saber com funciona. Per tant, el primer que podem fer és explicar exactament què és el cohabitatge. A veure, qui ho vol explicar? La Mireia o una de les Martes, vinga.
Una de les Martes, jo mateixa.
Vinga.
Doncs, com tu deies, el cohabitatge és un model que busca oferir una alternativa a la manera tradicional de viure. Doncs, en lloc que cada persona sigui propietària del seu pis, com és el que estem acostumades a en el món en el que vivim, no? El cohabitatge, les persones són sòcies d'una cooperativa. Això vol dir que comparteixen les responsabilitats de l'habitatge i que tenen dret a viure-hi amb un ús indefinit. Vale. Mm. Llavors, en el nostre cas, Can Carner és una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, val? Perquè tenim dret a ús indefinit. Aquest sistema, que diries, bueno, i per què no una cooperativa? Pues, aquest sistema ajuda a mantenir els preus dels pisos assequibles, perquè el que fa la cooperativa és evitar que l'habitatge sigui objecte de compra-venda, no?, en el mercat especulatiu. En lloc de vendre els pisos a un preu que puguin augmentar en el temps, la cooperativa assegura que els preus es mantenen al nivell d'inversió que s'ha fet, no?, i en els costos de manteniment. I això, pues, inevitablement fa que l'habitatge sigui assequible perquè no entra dins la lògica del mercat immobiliari especulatiu.
Exacte. Però això traduït en termes logístics, per exemple, com s'ha d'entendre? Què significa?
Significa que ens hem d'organitzar molt bé. et refereixes com ens organitzem, és això?
Sí.
Val. Nosaltres som una cooperativa, llavors normalment les cooperatives funcionen amb un sistema assembleari, tenim unes assemblees mensuals, però alhora tenim unes comissions que el que fan és entomar feina, no? Cada comissió, hi ha diferents comissions, hi ha la comissió econòmica, la comissió de finançament, la de comunitat, la verda, hi ha diferents tècnica, hi ha diferents comissions que entomen tots els projectes que s'han d'anar tirant endavant. I alhora anem nodrint, a base de que anem creixent i anem vivint-hi, anem nodrint un règim intern que ens dona un marc en el que ens podem moure amb comoditat. Tot i així, quan hi ha molta gent, ja sabem que a vegades doncs, la cosa és més complexa, no?, a l'hora de prendre decisions, sí, a l'hora d'avançar projectes. Llavors el que fem és nodrir-nos d'eines, d'estratègies, de metodologies que no ens hem inventat nosaltres, perquè tot just comencem, al final hi ha molta gent que porta molt de temps doncs en el món cooperatiu i que ha creat unes eines que al final ens permeten, a partir del consentiment, pues això, no, de la sociocràcia, ens permeten doncs, prendre decisions i avançar des d'un lloc comú que nodreixi, que, bueno, pues això, que ens ajudi a avançar al final.
I quanta gent forma part d'aquest projecte?
Segueixo jo, eh?
Sí, sí.
A veure, Can Carner és com més ampli que la gent que hi viu. Val? Vivint-hi, el que seria el que diem sòcies d'ús, som 30 persones gairebé, perquè n'hi ha una que està al néixer,
podria ha nascut. Està per venir.
Sí, està aquí. Sí. Està per néixer. Som 30 persones que hi vivim, però sí que ens agrada explicar com que Can Carner és més ampli que això, perquè nosaltres som les sòcies d'ús, les que hi vivim, les tres que avui estem aquí vivim a Can Carner, però alhora el projecte es nodreix també de les sòcies col·laboradores, no?, que són figures que d'una manera o d'una altra estan vinculades a algun projecte que a dia d'avui tenim a Can Carner, ja sigui més a nivell de la Comissió Verda, dels horts que hi ha, no? Gent que es va vinculant al projecte, també gent que potser té ganes de venir-hi a viure i que potser ara no és el moment, però que ja com comença a crear aquest vincle amb nosaltres. Per tant, aquesta comunitat extensa seríem al voltant d'uns 80 i que hi vivim realment som 30. Que si vols que t'expliqui ben bé...
Perquè deuen ser famílies, no?, en alguns casos.
El tipus d'unitat familiar, sí.
Tipus d'unitat. Som 12 unitats familiars de convivència, que en diem, vale? D'aquestes són 30 persones, com he dit, i hi ha des de persones que formen una persona a la unitat familiar, parelles sense fills, parelles amb fills, alguna parella que hi ha amb una persona gran, és bastant divers. Llavors és intergeneracional, vol dir que la persona petita, més petita, és pues, la que ha de néixer. Després hi ha unes quantes criatures i el més gran en té 85. Doncs és un projecte intergeneracional que el que vol també és com donar a la possibilitat de viure-hi en qualsevol moment o en qualsevol etapa de la teva vida.
Mm. És una mica com els jocs de taula, eh? De 0 a 99.
De 0 a 99.
I caben tots.
I caben tots, exacte. Com dius tu, persones petites i persones que tenen doncs, una edat més avançada. Aquest projecte, esclar, estem parlant de Can Carner, això és una masia de, diguéssim, de tota la vida per la gent de Castellà, no?, que la coneix, però quan comença el projecte? Perquè la masia s'ha hagut d'adaptar.
Ui, bueno, a veure, com comença el projecte? A veure, el 2016 hi ha una parella de Sabadell que se'n van al CCCB de Barcelona. Hi ha una exposició que es diu Piso Piloto, i en aquesta exposició pues, explica aquest model, una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. És un model que presenten en l'exposició, però està molt extès a Uruguai, a Dinamarca el 20% de l'accés a l'habitatge és amb cooperativa, vale? A Alemanya també n'hi ha uns quants, bueno, és un model ja treballat, no? Però aquí, en aquell moment, era molt, molt, molt al començament, ara s'està començant a estendre, no? I aleshores, bueno, aquesta parella es va encantar la idea i van dir, ostres, podríem fer-ho realitat al Vallès, no? Entre la gent que coneixem, a veure qui s'apunta, no? I res, el 2016, a l'octubre, van dir... vam fer una convocatòria a casa seva, érem 8 persones i bueno, vam convertir, ah, doncs, pot ser una bona idea. I vam dir, bueno, ens veurem una vegada al mes i anem veient què fem, no? O com tal, també, si creem vincle entre nosaltres, ta, ta, ta. Bueno.
Com us veu assabentar vosaltres en el vostre cas? Perquè hem comentat abans d'entrar a l'estudi que hi ha diverses tipologies, no? Entre vosaltres mateixes, que hi ha gent que forma part del projecte des dels inicis, gent que s'ha anat incorporant, i alguna de vosaltres ha estat ja en l'etapa final, no? Com us assabenteu?
Com ens assabentem? Ens assabentem... A veure, jo estava ben bé a dins del principi. De fet, és una... vaig ser convocada per aquesta parella. Però quan vam necessitar suplementar amb gent, vam començar a tirar de xarxes socials, d'amics a amics, de donar publicitat. I hi ha gent que va començar a aparèixer. I es van anar incorporant, i els que no es van incorporar pues, estan ara en llista d'espera. Uh-huh. Hi ha hagut moviment, estic parlant del 2016, doncs fins ara hi ha hagut molt de moviment. Ja, vull dir, no tots els que vivim ara, ja t'ho dic, no? Estàvem al principi, de fet, d'aquest nucli primer som 4. I tots els que han vingut, inclús en els últims anys, també han anat rotant i s'ha anat venint més gent, no? De les sòcies col·laboradores, són gent que ens ha conegut. Clar, és un model que s'està coneixent, que és fantàstic, i la gent s'apunta. I aleshores... a través de xarxes pues, ens hem trobat.
M'agradaria saber també, perquè Can Carner és una masia del segle XIII i heu fet una reforma, heu fet unes obres d'adequació. Ara mateix, quins són els espais que conformen aquesta masia?
A veure, la masia té la masia principal, la masoveria i coberts. I
una hectàrea,
sí, coberts de, així, evidentment, és un lloc agrícola, doncs, on hi havia galliners, menjadores, bueno, tallers... Uh-huh. Vale? Nosaltres, tot és Can Carner, però el que hem agafat és la masia principal i hem fet una rehabilitació en aquest espai. Hem fet... són 1.500 metres quadrats d'edifici, amb la qual ens dona per dividir-ho en espais de 12 unitats privatives, diguem-ne, que és cada una de les famílies, estem a cada un dels llocs. Els pisos s'han adequat de dos o tres habitacions, i bueno, cada model de família s'adapta a l'espai que hi ha, no? I què més et puc explicar?
A més, heu intentat preservar el patrimoni, hi ha un espai museístic, una zona de coworking, un auditori, teniu els horts...
No sortireu de Can Carner, si ho teniu tot allà.
És que, esclar, són unes 30 persones, però és que allà poden fer moltíssimes coses, Carme. Vull dir que jo, si vols apuntar-te a la llista d'espera, una de les preguntes que ens agrada aquí al Connectats és el tema monetari. Vinga. És a dir, perquè, clar, la cooperativa implica que t'has de fer soci, suposo que hi ha una quota, però per poder anar a viure allà, quina és la inversió que ha fet cada unitat familiar?
La inversió que es fa en inici, com a qualsevol cooperativa, del tipus que sigui, és una aportació al capital social inicial de la cooperativa, que és la base, diguem-ne, de finançament social que té qualsevol cooperativa, sigui del tipus que sigui. Llavors, diguem-ne que cada unitat de convivència, depenent de les característiques de l'espai privatiu que n'ocupi, participa, és sòcia d'ús participant amb aquesta aportació al capital social inicial. Després d'això, les sòcies d'ús, les persones que hi vivim, paguem una quota mensual a la cooperativa per al nostre habitatge, que depèn també de les característiques. Penseu que dels 12 espais privatius, cadascú té la seva particularitat i té les seves...
I més o menys, diguéssim, entre 0,99, que dèiem abans, no? Què és el que pagueu mensualment perquè la gent es pugui fer una idea del que suposa participar en un projecte com el vostre?
Clar. Això és una de les... Això és un... A totes les cooperatives, igualment... Bueno, perquè estem parlant molt del model i és... Crec que aquest model, que cada vegada està més extens, d'altra banda, no només a Catalunya, sinó a altres parts de l'estat espanyol, sorgeix d'aquesta necessitat d'un accés a l'habitatge real i des d'un model no especulatiu i que asseguri la perdurabilitat, evidentment. Nosaltres, a més, en ser una iniciativa privada, diguem-ne, o sigui, no és sol públic, perquè podíem parlar molt de diferents tipus de cooperatives que es fan en sol públic, no? En el nostre cas és sol privat, i a més hi ha hagut tota la rehabilitació, hi ha hagut una campanya de títols, precisament, que ara després parlarem, per financiar en inici la rehabilitació. O sigui, les cooperatives també busquen, d'alguna manera, no només les cooperatives d'habitatge, també altres entitats, finançaments en base social, és a dir, trobar diners més enllà de la banca o de les vies, diguem-ne, privades que es poden donar. Llavors, un dels reptes, de fet, que tenim ara mateix dins de Can Carner és fer més assequible, inclús, les quotes d'habitatge. Estem una mica per sota del preu en mercat lliure, o sigui, estem entre els 900, no? Estem una mica per sota. Tenim present també que tenim 2 hectàrees de terreny, no? Vull dir que no estem ficats en un... No? Però estem per sobre del preu de mercat, però encara volem fer-ho més assequible, perquè som conscients de que és un dels grans reptes, entre d'altres, que en tenim. I per això, bueno, ja no vull avançar-me, però per això estem també treballant i en donar una activitat a totes les possibilitats que tenim dins de Can Carner.
De fet, ens queda poca estona d'entrevista, vull dir que si potser ens hauríem d'avançar per això. Heu comentat això dels títols, no sé si ràpidament ho voleu anunciar.
Sí, si vols, bueno, lo primer també era, una de les motius que estem aquí també és perquè el passat 26 d'octubre volíem inaugurar el projecte, volíem obrir casa nostra perquè fos casa de totes, per un dia, ni tan sols, vam haver d'anul·lar per pluja. Ens feia molta il·lusió això, no només per obrir la masia al poble, perquè vingui gent que no coneix el projecte, també per gent que ha format part de tot aquest trànsit i que gràcies a elles, al seu treball, al seu esforç, al seu finançament econòmic, molts cops a nivell personal, podem gaudir d'això que estem parlant.
Això serà el dia 9 de novembre?
Això serà el dia 9.
Que és la inauguració, hi haurà actes al matí, a la tarda també presentareu altres models de cooperatives que heu pogut compartir experiències, no? Aquí a Catalunya, jornada de portes obertes, però... per exemple, també ens agradaria que ens expliquéssiu per què teniu un projecte com ho diríem això? Agroecologia, no? Que és Can Cargol.
Sí.
Que també us ajuda en aquest finançament.
Can Cargol, clar, la propietat, diguem-ne, de Can Carner venia anexa amb 8 hectàrees de terreny agrícola, que ja, d'alguna manera, ja es feia servir de manera no regulada, per així dir, per petits hortolans, i Can Carner, de fet, o sigui, el projecte, la gent, la cooperativa, la comunitat, va fer tot un treball de regularització i de manteniment i d'adequació d'aquests terrenys, i a data d'avui hi ha llogat 70, corregiu-me si m'equivoco, 72, 75 petites parcel·les de gent del poble o de gent de Rodalies que fan allà els seus treballs agrícoles, i hi ha petits productors, evidentment. I a banda, nosaltres, el recinte de la Masia, tenim horts comunitaris també, i ens abastim, tenim gallines per autoconsum, però ara volem també anar una mica més enllà, volem posar plaques fotovoltaiques, volem treballar el tema de l'aigua, sobretot, que ens preocupa moltíssim, i dins de tot això entra la nova campanya de títols que comentava, i que engegarem el dia 9 de novembre amb la inauguració, que tothom que vulgui no només conèixer el projecte, sinó conèixer una mica més en profunditat què vol dir participar amb títols, col·laborar-hi amb títols participatius, és una manera de finançament social, és a dir, en comptes d'anar, la persona que té uns estalvis, doncs inverteix els seus estalvis en un projecte amb cara i ulls, i té una remuneració, evidentment, segons el contracte que signa amb la persona. I llavors amb aquests...
ens estem quedant sense temps. A mi em sap molt de greu perquè hi ha moltes preguntes que se'ns han quedat aquí en el paper.
Sobretot si es porten bé, no? La convivència.
Home, jo no sé qui ha sigut de les tres que ha dit que era fantàstic i tal, i dic, home, alguna pega de tenir. Alguna pedra a la sabata han de trobar. No sé quina és, però l'experiència, què us diu?
Ah, que, vale, és una pregunta.
Sí, clar.
Sí. Si la pregunta és què és el que és difícil de Can Carner,
sí.
El que ha sigut difícil és que la cosa s'ha demorat una mica. Des que nosaltres comencem a vincular-nos al projecte fins que hi arribem a viure, doncs ha passat temps. I això fa que mantenir la il·lusió hagi sigut un repte. Ara ja hi vivim, llavors això ja està. Però el realment difícil és sortir de la mirada individualista. Perquè una cooperativa el que et dona és el lluitar pel bé comú.
Però la convivència, anem a la convivència, que això és el més problemàtic. Si hi ha una comunitat de veïns, no? Voleu dir que no?
No, perquè hem anat nodrint un règim intern. No vol dir que no hi hagi dificultats, però tenim unes eines, unes estratègies, unes metodologies que ens ajuden a entomar tot això que tenim al davant amb esportivitat.
Com per exemple, amb fair play. Un calendari de neteja, no? Que això és molt important. Cadascú sap el dia que li toca.
Home, això ha de quedar claríssim.
Comunes, A la nevera, jo el tinc a la nevera. Vosaltres no
sé. Sí, jo també. Això i els tors de rentadora, perquè exacte, compartim bugaderia, evidentment. I jo volia puntualitzar. O sigui,
però
jo
molt ràpid, perquè estem ja molt fora
ràpid,
de
molt
temps.
Molt ràpid. Una cosa és que hem d'acceptar, o sigui, l'absència de conflicte és impossible.
Oh,
llavors, el que hem de treballar és per tenir eines per poder solventar aquests conflictes, perquè l'absència de conflictes no existeix, evidentment. La cosa és nodrir-nos per poder fer-li front.
Sense conflicte no hi ha vida. No. Però ni dins la cooperativa ni fora. Vull dir, aleshores, aprenem a surfejar-los, i aquí per mi està la riquesa. Aprendre a surfejar el conflicte i a trobar-nos. Com tots tenim un objectiu comú que ens uneix, que és tirar endavant el projecte, i això dona molt de caliu entre nosaltres, que ens ajuda a aquest surfeig de
l'únic, perdona, l'únic que ens queda per dir és que el dia 9 de novembre convidem a la gent que estigui interessada en aquest tipus de projecte perquè vingui a conèixer Can Carner i així pugui aprofundir el que no hem pogut aprofundir avui en aquesta estona de conversa. Agraïm a la Mireia i a les Martes, la Mortés i la Chamorro, que avui ens hagin acompanyat per explicar-nos aquest model d'habitatge cooperatiu de Can Carner a Castellà del Vallès, i també, per suposat, a la Rocío, la nostra companya. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Bona tarda. Castanyada, Carme.
Igualment.
Us esperem.
Vinga. Adéu. Bona tarda. Adéu-siau.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Passen 5 minuts de 4:45 de la tarda. Avui anem molt tard a la tertúlia. Tres bandes que avui la compartim amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Encantat d'estar-hi aquí amb vosaltres i encara esgarrifat de les notícies que ens arriben de València.
Sí, 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 sí. Portem des d'ahir, que començàvem a veure imatges i a conèixer la situació. Ara en parlarem. Saludem també el Josep Vallvé, que és exempleat de banca i columnista, jubilat. Josep, bona tarda des de Terrassa.
Bona tarda. Evidentment, comparteixo fil per randa tot el que diu el Manel. Després parlaré de la meva experiència personal als aiguats de l'any 62.
Mm-hmm. I Cuca Fernández, comunicadora des dels estudis de Sant Cugat. Bona tarda.
Bona tarda. Igual que els meus companys, la meva mirada està cap a València. I
el cap. Tenim el cap allà, no?
Tot el dia, tot el dia. O sigui que molt presents.
Sí, perquè a més ja la xifra de víctimes mortals està rondant els 140, encara es busquen desapareguts. Veus les imatges de com ha quedat tot, però la situació anímica de totes aquestes persones, doncs, que ho han perdut algú bé perquè han acabat sent víctimes mortals d'aquesta dana, o perquè encara estan desapareguts i no els han trobat, i els supervivents, que continuen allà en unes condicions realment dantesques, sense llum, sense aigua, sense pertinences, res. Amb el que...
Sense història, sense records.
Terrible.
És que com s'afronta una situació així? Perquè això és molt dur, no?
A més, ningú està preparat per això. O sigui, tu estàs a casa teva tranquil·lament fent la teva vida, etcètera, etcètera, i de cop i volta el món se li dona la volta sencera. Te quedes sense llar, te quedes, en alguns casos, sense algun familiar, sense alguna persona estimada. Això de la nit al dia. O sigui, no hi ha cap preparació per fer-ho, no? O sigui, i per desgràcia, aquí no li podem atribuir a ningú la culpa. Al final, la natura és la natura, i aleshores l'únic que podem fer és intentar posar-li portes al camp i fer les planificacions el més adients i el més adequades perquè aquestes coses passin, no passin menys, perquè passaran, però que almenys que tinguin la menor repercussió possible. És que no es pot demanar més.
I la bandera que sorgeix ara, que és la de la solidaritat, que està donant unes històries que realment a mi m'esgarrifen, també. Però bueno, al final és la banda positiva de tot el que s'està visquent. I quina pena que hagin d'arribar aquests drames, perquè veiem el costat bo, no?, de les persones.
Sí, sí. Estem en un poble molt solidari.
Va, Josep.
Perdoneu. A banda de la solidaritat, jo tenia 10 anys quan hi van haver els aiguats del 25 de setembre del 62 a Terrassa, sí. Estem parlant d'una xifra que s'apropa i que ultrapassarà de llarg els 150 morts.
Ja passa a 155. Actualitzada sí, la dada, sí.
D'acord. Aleshores, Terrassa, en el seu moment, si mal no recordo, parlem d'una xifra de 287 morts, només a Terrassa, 284 sí. a Rubí. No vull contrastar sí, sí. una cosa amb l'altra perquè és el menys important. Ara bé, el que sí que, recolzant el que deia el Manel, m'ha semblat entendre, o tibant del mateix fil, crec que s'haurien de prendre nota d'una sèrie d'actuacions a fer immediatament, demà, a partir de demà. Això aquí al Vallès es va fer al cap del temps. Terrassa estava molt mal, urbanísticament estava molt malament, es van construir les rieres i podien haver passat moltes altres coses si no s'haguessin fet. A València han tingut 4 o 5 danes, l'última fa 5 anys, que em diguin, la classe política, no personifico, no personalitzo cap partit. I què s'ha fet? Què s'ha fet? Per exemple, fa un any es va pràcticament reduir el pressupost de la unitat d'emergències, grans emergències, a un pressupost mínim, i per contra, corre una xifra, que suposo que és oficial, que s'hauria de contrastar, d'abocar més de 15 milions d'euros per festejos dedicats als braus, als famosos toros. A veure, o es prenen mesures a partir d'ara mateix o bona nit i tàpat.
No, Josep, perdona que et digui, no. No, o sigui, tens raó, però realment s'han fet moltes coses i s'han fet coses molt bones, eh? Perquè jo he estat a València, vosaltres a la millor també heu estat, el Turi està perfectament canalitzat i està perfectament delimitat. Si no tinguessin aquesta delimitació que tenen amb un mur de 3-4 metres d'alçada per cada banda de la desembocadura del Turi en les variants que tenen, la desgràcia hauria sigut molt més gran de lo que és. El que passa, lo que és difícil, és preveure precisament que passin coses, no?, tan sobtades com aquesta, que estem parlant de que jo estava veient que un riarot que estava pràcticament sec a les 5 de la tarda, no?, a les 6 i mitja portava un cabdal de 200 litres per segon, o sigui, 6 vegades més de l'aigua que baixa per a l'Ebro. O sigui, és que no hi ha mur que sigui capaç de contindre tot això. Que es poden fer moltes més coses, sí, però tenim que tindre en compte que el pago que tenim que fer com a societat per al desenvolupament, per al creixement, etc, moltes vegades frega la irresponsabilitat de que la natura, quan diu aquí estic jo, pues, fa aquestes coses. I per això, sí, sempre es podia parlar d'invertir més diners, de més recursos, etc. Però hasta quan? Perquè no
haguéssim... Manel, digues, aquí a Terrassa, quan va fer 50 anys de l'aiguat, l'Ajuntament va convidar el Mauri de TV3, el meteoròleg, que jo sóc un sí. fan d'ell, i ho confesso, i va fer un pregó en el qual va fer una classe magistral per explicar les condicions meteorològiques d'aquella nit que van haver-hi els aiguats aquí al Vallès per entendre el que sí. va passar. L'altre dia sí. ell deia, en un de les notícies de TV3, en el part meteorològic, en el part de l'oratge, doncs que realment una de les coses que a partir d'ara s'ha de apretar molt a l'hora de fer concessions de tipus immobiliari urbanístic, el creixement immobiliari que hi ha hagut sobretot a la costa de Llevant ha estat molt per damunt i sense mirar-se, sense filar gaire prim, atorgant permisos a llocs on l'aigua ja ha passat sempre i no se la canviarà.
Precisament.
Aleshores, jo vaig per aquesta línia.
Val, doncs precisament amb això que tu ara estàs apuntant, Josep, és el que han apuntat diversos experts des d'ahir, en diferents mitjans de comunicació. Es parla, d'una banda, d'aquest torrent d'aigua que, si us fixeu, no ha quedat aigua acumulada. No ha quedat aigua acumulada. Això significa que l'aigua ha baixat des de la part de muntanya buscant, sí. efectivament, la desembocadura, arribar al mar. Què s'ha trobat? Doncs s'ha trobat que en els últims temps la gent d'interior ha buscat anar-se a viure més al litoral, més als nuclis de les ciutats que tenien més vida, i l'aigua s'ha endut, tot això.
I que es construeix a riarades, a prop de les rieres, de lo que antigament on passava l'aigua, i l'aigua busca el seu cabdal i busca la seva...
Però recordem, Cuca, que hi ha algú que dona llicències.
Exacte, no, que sí, jo avui sentia...
Aquí hem d'anar.
Avui sentia els informatius i comentaven que realment, com uns altres temes, que aquí els partits polítics tindrien que prendre mesures, però d'una manera unificada. Que no, hi ha temes que no es poden tocar. No, és el que parlàvem l'altre dia amb el tema de la vivenda, que si de dretes, que si d'esquerra... És que jo crec que hi ha els colors i tot això. En segons quins temes s'han de començar a deixar de banda i unificar criteris.
Però deixem
que et digui... Hi ha un gran exemple... Perdoneu. Hi ha un gran exemple paradigmàtic de la construcció en plan bèstia, en plan brutal, al litoral del Llevant, que és el famós complex de Marina d'Or. Digueu-me, què va significar allò? Està pràcticament tot en venda, tothom es ven l'apartament que va comprar allà, una construcció de molt mala qualitat, arriba a passar alguna cosa de la que ha passat més avall en allà i desapareix del mapa tot el complex. Sí. Mm.
Vinga.
Mira, deixeu-me que em posi un exemple de la natura. Mira, en l'any 78 de la nostra era, quan Tito era l'emperador de la República de Roma, no? El Vesuvi, no? Va fer una erupció que va ensorrar la ciutat d'Herculano i de Pompeia, no? Des del 79 de la nostra època fins al 2024, el Vesuvi ha esclatat o ha tingut amagos d'esclatar almenys per 10 vegades, no? I a sota del Vesuvi, tenim que recordar que hi ha 4 milions de persones que viuen, creixen, no? I fan una vida normal. I el dia que aquest volcà digui aquí estic jo, com ho va fer en l'any 79, qui no es diu, no?, que no pot haver-hi també una desgràcia. O sigui que el problema més gran som nosaltres mateixos, com a éssers humans, que volem estar per sobre dels fenòmens de la natura. I la natura, quan diu estic aquí, no? No se'n recorda de ningú i se'ls porta tot per endavant.
Val.
O sigui, que algun dia ens podem trobar amb una desgràcia més gran que aquesta.
Clar, el que ara hi ha una altra cosa. A banda del que ja ens hem trobat, tota aquesta desgràcia i aquesta situació que podia haver estat... diríem que aminorada si segurament les alertes haguessin funcionat més bé, perquè abans deia el Manel, amb una dana d'aquest tipus no pots fer res. Home, alguna coseta, ni que fos mínima, sí que es podia haver evitat alguna coseta, perquè si tu no avises a la població i la població està fent les seves dinàmiques habituals, la gent es mou, la gent ha de fer coses.
Però no sé si fa uns dies que aprovaven aquesta senyal d'alarma per a tota la població,
sí,
no
sé
si us en recordeu, que molts de nosaltres rèiem, dèiem, això què significa? Pues, escolta'm, alguna cosa positiva té.
No, però perdoneu un moment, jo he fet una reflexió sobre això que està dient la Carme. A veure, si cada vegada que els meteoròlegs o la gent que té que tindre cura de la població ens fan arribar una suposada emergència, si després d'enviar-nos 10 avisos d'emergències que no acaben en no res, al següent ja no li farem cas de cap manera. Con lo qual, trobar quan es fa l'alarma, ara a toro passat és molt fàcil.
Clar,
dir,
per això comento que hem de prendre consciència també i de fer cas. Ahir mateix va a Terrassa, jo em va donar la casualitat que estava a Terrassa al metge i va començar a ploure. Em vaig quedar aquí, o sigui, no vaig agafar el cotxe fins que no ho vaig veure totalment clar, perquè és que deia, com surti d'aquí...
No em refio,
sí, però clar, si hi ha aquesta senyal i aquesta prevenció, quan hi hagi una senyal de dana pròximament, s'aturin les escoles, que s'ha evitat també molt, molt moviment, perquè les escoles les activitats estaven aturades. O sigui que la senyal té el seu ús.
que en el moment que envien 10 senyals d'aquestes i no passi res, sinó que sigui una pluja normal i correnta, a la 11a vegada que ens envien una alerta, ja la gent dirà, ui, va, si me l'han enviat tantes vegades i no he rebut res, no ha passat res, doncs al final la gent farà una vida normal i no faran...
Però Manel, no escoltaran res. No val més prevenir que curar.
Sí, sí, no, jo no tenia el contrari, però tenia... Però som los que som, els éssers humans som los que som.
La persona que està posant-hi bastant seny amb totes les seves declaracions, que possiblement, en general, la majoria de polítics n'haurien de fer menys, i menys fotografies al lloc i arremangar-se, la persona que està posant bastant seny és el paje de la comunitat de Castella-La Manxa. El que és absolutament patètic i denigrant, i rebutjable, i vil, que diria en castellà, és la picabaralla eterna entre els dos grans partits polítics que s'esbatussen i ni ara es posaran d'acord a l'hora de remengar-se i afrontar el tema per veure com es pot anar de cara a la reconstrucció i a mirar d'establir normes i mesures concretes, perquè quan es preveu que ha de venir no sé què, i existint el món dels mòbils, que tenen doncs, Protecció Civil, envia unes hores abans un avís, i si més no, la cosa s'apaivaga una mica. La gent agafa una certa prevenció.
Deixeu-me que... És que jo volia introduir una segona part dins d'aquest tema. Tot això ve associat al canvi climàtic, i ja ens estan advertint que aquests fenòmens es donaran més sovint i cada vegada segurament amb més virulència. Per tant, tot el sistema de prevenció, tot el sistema d'informació, de poder preveure i de poder posar alarma davant d'aquestes possibles situacions, seran més habituals. Ens hem d'acostumar, no? Com ho hem de fer, si no?
I més devastadores, pel que estem veient, que venen amb molta força.
Com ens hem de preparar?
No, jo tinc la solució.
A veure.
Vols comprar-te una casa, no? Quan vagis a veure la casa que vols comprar, el primer que faràs cas no és de lo maca que sigui la casa, no serà del preu que té, no tindrà l'extensió, sinó miraràs molt el risc que hi hagi de que aquella casa estigui a sobre o al costat d'un rierot. O sigui, tu pensaràs dues vegades abans de comprar-te algo, no?, que entri en un cert risc, no?,
segurament,
de que passin aquestes coses. O sigui, ja està. O sigui, la gent, què és el que passa? Que com un arrierot d'aquests passa una vegada cada 100 anys o cada 50 anys, però la gent no té cap por. O sigui, compra una casa i diu, aquí no m'hi passarà res. No, hasta que l'arrierot aquest diu, aquí estic jo, i s'emporta la casa per davant. No? Pues ara la gent prendrà més consciència, no?, a l'hora no solament ja de donar llicències, que això és un altre, que els polítics o els ajuntaments per recaptar diners fan llicències d'impostos que no els tindrien que donar, no?, sinó que les persones que el compren s'ho pensaran dues vegades abans de comprar en puestos que pugui tindre un risc. Està claríssim.
Però per minvar els efectes que pugui tenir un fenomen, diem-li Dana o el que sigui, tots aquests fenòmens que per nosaltres ara comencen a ser més habituals, perquè abans no es donaven, què hem de fer? Com ens hem de preparar davant d'aquestes situacions? Perquè haurem de conviure amb totes aquestes...
Primer de tot, conscienciar-nos nosaltres, com a usuaris. Jo, per exemple, en el cas de... Jo, últimament, quan haig de viatjar, a l'avió només l'agafo si és realment imprescindible. Intento viatjar amb unes altres alternatives, perquè considero que tants avions pel cel, això és un problema. Això és una teoria meva, que això ja m'ho he tret de la màniga. Però coses com aquestes n'hi ha mil. És que avui en dia, clar, produïm, no reciclem. Ens han d'acostumar a canviar els nostres hàbits.
Però el sentit comú diu, ara mateix, que tal com el que està passant, que aquest rierot que ha sigut el que més víctimes ha causat, que és a la part nord de València, un afluent del Túria, etc., no? Ara O sigui, si ha sigut capaç d'absorbir un cabal de 2.000 litres, ara tindrien que fer tindrien que ensorrar aquest riu de tal manera que tinguessi un mur per cada banda, perquè la propera vegada que vinguin 2.000 litres d'aigua puguin sortir sense fer mal a ningú. Però qui farà una inversió com aquesta?
Clar, no, i a més que hi ha riarades hi ha a tots els pobles d'Espanya. O sigui, que si ara comencem tot, a mirar... Bueno,
mira aquí al Maresme. Aquí al Maresme, difícilment, no saben que no s'emporta cotxes.
Si us fixeu a Sant Cugat, a mi se'm va inundar el cotxe farà uns 15 o... No, més, uns 20 anys, que va haver-hi una...
És que hi ha moltes rieres.
Una riurada... Pues se'm va inundar el cotxe i no fa tant. O sigui, que al final, jo crec que també, clar, el que parlem, l'urbanisme, però s'ha construït d'una manera pensant en com funcionava abans la meteorologia, que no hi havia aquestes danes ni aquestes gotes fredes. Clar, ara ens estem veient...
De tota manera...
Vinga, Josep.
De tota manera, anem una mica a posar la banya a la classe política, que tenen més possibilitats de fer coses que no els particulars. Un dels socis del govern del valencià, l'ultradreta en concret, segueix negant el canvi climàtic. Si davant d'un fet com aquest, que té una esparvera de veure imatges, i les que veurem i les que no hem vist, si davant d'això no canvia l'esquema, fem que s'ho facin mirar. A veure, jo crec que... Un cop hi ha hagut una experiència amb aquestes conseqüències tan sagnants, el que s'han de prendre són mesures concretes i eficients que d'alguna manera puguin ajudar a minvar una mica els efectes que es puguin produir.
Home, la natura,
els Estats Units estan acostumats.
La natura ens ho està demanant a crits. O sigui que jo crec que al final és la que s'està imposant. Per davant de tot.
Ho acabes de dir molt correctament, Josep. O sigui, que la mesura que es prengui, que minvi el més possible, sapiguent que, no, que el risc zero no existeix.
Sí.
O sigui, el risc zero no existeix. El que passa que... A veure, tu que vius a Terrassa, ens podràs dir què és el que ha variat des de la riada del 62. No? Segurament. Aquí
es van
canalitzar
les rieres.
Clar, i aquí es va canalitzar el riu Besòs a l'arribada, a la desembocadura. Sí, sí, no, o sigui, algunes coses sí que es van fent. Risc zero n'hi ha? No, perquè 2.000 litres per metre cúbic no hi ha talús que l'aguanti, O sigui, ja us ho puc dir, no? Tornarà a passar.
Manel, una ciutat capital de província a nivell espanyol que ha fet un creixement immobiliari espectacular els últims 50 anys i que només hi passen 4 rius, Girona m'enamora, si no hagués fet la canalització, sobretot d'un riu, cobrint-lo i tot, estaria desaparegut al mapa. Hi ha exemples positius en aquest aspecte.
I es fan coses. El que passa que no ens queda més remei que seguim demanant a les autoritats polítiques que tinguin seny i que reguli d'acord a minvar. Com ho has dit molt bé, Josep, a minvar el més possible els riscos, ja està. No, sapiguem que...
Aquí a Terrassa, quan la cosa se'n va... Manel, aquí a Terrassa hi ha hagut tot un temps, uns quants mesos, que s'havia de netejar la llera de la riera, la riera del Palau, i l'uno por el otro la casa sin barrer, competències de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i competències municipals. Escolta, menys barallar-se i més aplicar-se a fer coses concretes i efectives.
Ho deixem aquí perquè ja no ens queda més temps i si no em mataran. Gràcies.
I de l'Iñigo, no parlem de l'Iñigo?
No,
se'ns ha quedat el paper.
El porto al tim pendent, el deixaré pel setembre. Senyors, gràcies, Cuca,
adéu,
Manel,
adéu,
Josep.
Adéu-siau. Vagi bé.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio